Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Es mantenen per aquest dilluns les restriccions davant l'elevat risc d'incendis a Catalunya. Avui continuaran tancats els nou espais naturals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Ponent i l'Alt Empordà, que tenen l'accés restringit des de dissabte. En tots ells, hi ha el nivell 4 del Pla Alfa activat i això prohibeix la circulació de persones, sigui en vehicle, en bici o fins i tot a peu. A més, hi ha 116 municipis de 13 comarques en perill extrem d'incendi. Es tracta de localitats de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. I a hores d'ara els bombers treballen amb 10 dotacions en un incendi que ja està controlat a la zona de Puigmaçana, al municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà. Durant la nit ja han treballat amb una vintena de dotacions. I els incendis forestals continuen descontrolats al nord-est d'Espanya. A Lleó, un bomber ha mort i un altre ha resultat ferit. A Extremadura, el foc s'ha agreujat especialment a Jarilla. A Galícia hi ha 13 incendis actius i més de 50.000 hectàrees cremades. A Castella i Lleó es comptabilitzen 28 focus i a Astúries n'hi ha 7, un dels quals amenaça la vessant lleonesa dels Picos d'Europa. Per la seva banda, el president Salvador Illa ha posat a disposició de les comunitats autònomes afectades pels incendis avions de vigilància, un AVA, un AVA bombarder, dues columnes mòbils de bombers i també mitjans aeris del cos dels Mossos d'Esquadra. El fum d'aquests incendis arriba fins a Catalunya, enterbolint el cel, especialment a les comarques de Ponent. Gairebé la meitat de les matriculacions de 2024 a Catalunya van ser de vehicles amb distintiu ecològic, segons les dades de la DGT. Tot i aquest creixement, el doble en 3 anys, del conjunt del parc mòbil català amb 5,5 milions de vehicles, els vehicles menys contaminants representen només un 7% del total. I una incidència a l'estació de Calella afecta els trens de la R1 i la RG1 amb retards i alteracions en el servei. D'altra banda, les línies R14 i R15 també tenen retards, en aquesta ocasió de 20 minuts de mitjana, per un problema entre Reus i Alcover. I el sector ha donat feina a prop de 340.000 persones a Catalunya aquest juliol, un 1,3% més que ara fa un any. Els afiliats catalans que treballen en hostaleria, agències de viatges i operadors turístics representen el 16,3% del total estatal, només per darrere d'Andalusia, amb un 18%. En el conjunt de l'Estat, el sector va arribar als 2,9 milions de treballadors, un 2,3% més que el juliol de 2024. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu de mercat viuràs connectat. Tria un CD d'Escai a la guantera, que encara falta molt per arribar.
Ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local, a la teva ràdio de proximitat.
Estiu com els d'abans.
I ara us haig de dir, oients del programa, que he perdut una mica el control d'aquest, el nostre programa, perquè no tinc gaire idea de cap a on anem, Neus Wau i Júlia Llanes. No sé si em podeu guiar una mica de què hem de fer ara.
Doncs mira, Manel, ens anem directes cap a Andorra. I és que l'equip d'investigació d'aquest programa ha descobert que l'Obert per Vacances Catalunya no és l'únic magazín que obre les seves portes. Parlem amb l'altre Obert per Vacances, sí. Ho heu escoltat bé. No és el de Catalunya, sinó el d'Andorra.
Carai.
I en aquesta versió andorrana repassen l'actualitat del país i de l'entorn, entrevisten a diferents protagonistes, diferents persones i fan un cop d'ull a l'agenda cultural i social del territori.
Tots els matins, totes les tardes, obrim per vacances.
Doncs escolta'm, tenim amb nosaltres el Gabriel Fernández, sí, com jo, però ell en versió presentador de l'Obert per Vacances, a la versió andorrana, i avui el volem descobrir també i veure una mica, doncs encarar una mica les dues versions de l'Obert per Vacances. Per tant, el saludem. Gabriel, bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Per començar, tenim molta curiositat per conèixer el vostre programa i veure si ens assemblem tant com en el nom. Com descriuries el programa que feu i per qui encara doncs, no hagi tingut l'oportunitat d'escoltar-vos?
Bueno, primer, un plaer estar aquí, d'acord? Gràcies per
Igualment.
La trucada. Segon, es confirma que els noms estan ben triats, perquè si algú escull el mateix és que el nom era boníssim. Per tant, anem en una sintonia correcta. Mm-hmm. I després, doncs, he de dir que aquest és el programa... És un programa que té dues entregues al dia, de 8 a 11, sí, i de 3 a 4 de la tarda. I és el programa que a nosaltres, més o menys, ens permet respirar l'estiu. I dic respirar perquè al final som els mateixos, mm-hmm, que fem l'Obert per vacances, els que fem la ràdio en temporada convencional. Llavors... Els mesos d'estiu, doncs el titular de l'Obert per vacances va rotant en funció, sí, de les vacances de cadascú i també dels horaris, no? El més normal és que jo, que faig el magazín de Ràdio Nacional d'Andorra, mm, en temporada normal, em toqui a primera hora al matí,
val,
però també em pot tocar a la tarda, doncs depenent de si són pocs, són molts, perquè a vegades les coincidències dels calendaris de vacances ja ho tenen, això. Llavors, jo t'he de dir que és un, sí, programa que, en comparació amb el que fem de setembre a juny, té menys densitat de, val, contingut, les coses com són, d'acord? Mm-hmm. És més distès, és més fresc, és més d'estiu,
sí,
però ens permet, doncs, mantenir la idea una mica de la casa, que és, doncs, informar del que passa a Andorra, mm-hmm, mantenir un ull i un peu a l'actualitat i que la gent se senti acompanyada i que senti també, doncs, que a pesar que les cares i les persones que estem tot l'any, doncs, allà aguantant, bueno, tot l'any, els 10 mesos de temporada de ràdio, mm-hmm, aguantant la bandera, doncs, a l'estiu més o menys anem passant per allà. Però el nostre Obert per vacances s'ha d'admetre que no és un producte tan ambiciós com el que fem de setembre a juny.
Val,
és
molt bé.
Una qüestió diferent, però, mm-hmm, jo crec que tampoc passa res per dir-ho.
Oh, i tant, perfecte, perfecte.
Has dit que no és molt... bueno, em volia preguntar, nosaltres emetem el programa per tot el territori, ho emeten unes 60 emissores més o menys. En el vostre cas, com és? S'emet per tot el país o com va el tema?
A veure, primer de tot, això, estàs parlant amb algú que jo ja tinc 55 anys, per tant, lo de com s'abasta la repercussió tecnològica d'una emissora, doncs jo he viscut bastants canvis, no? Mm. Nosaltres, si vas per FM, doncs podem arribar perfectament fins passat ponts, mm-hmm, d'acord? No és que sigui la idea o l'estratègia, o després, a partir de la Seu d'Urgell, direcció Puigcerdà, també déu-n'hi-do el territori que podríem abastar, no? Però la nostra emissora està concebuda, sobretot, a pesar que som un territori molt petit, per sostenir totes les necessitats d'informació i entreteniment que tingui a Andorra. Llavors, la idea nostra és aquesta, però, i aquí és on anava, sí, una mica com a idea posterior, en el moment en què entren els podcasts, entra internet, clar, és molt difícil saber exactament quina és la repercussió de no sé què vagis a les dades, no? I, bueno, cada dia funciona millor això. Uh-huh. I ens trobem amb gratíssimes sorpreses de podcasts nostres que s'escolten a l'altra punta del món, no? I això vos fa molta gràcia.
Clar.
Però, evidentment, no es pot negar que, encara que nosaltres, per exemple, som la ràdio nacional d'un país, doncs que és un país molt petit. Mm-hmm. Llavors, a priori, doncs vosaltres teniu un recorregut a nivell de la gent a la que podríeu arribar més gran que el nostre. A nivell de persones, una més una, mm-hmm, molt més gran que el nostre.
Clar, de fet, ens sobta moltíssim, perquè és veritat que, clar, vosaltres al final sou una ràdio nacional d'un país, nosaltres al final som les emissores locals d'un altre país, no? D'un altre territori, que al final també, doncs, arribem amb aquests continguts. Explica'ns una mica, ens deies una mica, doncs, això, que la versió d'estiu del vostre programa, doncs, no té res a veure amb el de la temporada regular, però parla'ns una mica del contingut. Quin és el contingut que recolliu i que feu durant l'estiu en aquestes dues versions, la de la matí i la de la tarda, del vostre Obert per vacances?
Sí, de 8 a 9 el que tenim és eminentment informació. Tenim dues rondes informatives a les que fiquem doncs, èmfasi en el que ha passat, sobretot a Andorra, però també al món. Mm. Tenim el temps, tenim el trànsit, doncs, evidentment el que fa sempre en un programa de despertador. A les 9 fem una mica de repàs d'agenda d'activitats del dia, cosa que a l'estiu és bastant profitós,
sí,
perquè n'hi ha un munt, mm, les festes majors i tot això que passa. Després repassem portades dels diaris. Aquí, evidentment, també apareix la premsa espanyola i la francesa i alguna d'altres parts del món, mm, i a les 9:30 fem sempre una entrevista llarga.
Val.
Pot ser una entrevista densa, perquè això també és veritat, pot ser que vingui un polític i t'expliqui alguna cosa, però no és la norma de la programació d'estiu. I després, a partir de llavors, ja entra en joc, doncs, la versió convertida en entrevista de l'agenda. Mm-hmm. És a dir, si venen a cantar, doncs, jo que sé, els búhos, els catarres, que ha passat aquest estiu, no?
Sí.
Intentem parlar amb ells, o si hi ha una exposició... o unes colònies d'estiu, o... Per això dic, si, per exemple, el magazín que faig jo, que és l'Avui serà un bon dia, hagués de viure una hora sencera d'això, en temporada normal, home, em costaria. Però a l'estiu, clar, jo crec que amanit amb més música, la cosa passa més bé. I això, doncs, és el que ens dediquem nosaltres a l'Obert per vacances. I per la tarda, doncs, és més o menys una extensió del que fem de 10 a 11, i mantenir aquest ritme i aquesta identitat, això sí, ja et dic, rotant els locutors que... Clar. que van passant davant del micro. Per exemple, la setmana que ve, jo em reincorporo, que estic de vacances ara.
Molt bé.
I em toca la primera part, la part del matí, i tinc l'amic i company Xavier Albert, que li tocarà la de tarda.
Molt bé, aneu rotant.
Sí, coincidim una miqueta de 9 a 10, però anem rotant, sí.
Doncs Neus, va, volies preguntar una darrera cosa.
Sí, bueno, nosaltres ara que estem darrere de la producció i clar, ens agradaria una mica també saber, com tu bé dius, els dies que et toca sol, que estàs sol, o en el cas que no estiguis sol, com és aquest equip que teniu, no? Que, quin equip respalda el programa i una mica de safareig, no? A veure, quin secret què és el que ens pots revelar del Uber per Vacances d'Andorra darrere dels micròfons?
A veure, nosaltres tenim sempre un productor-productora perquè ells també descansen, llavors es van rellevant. Val. Aquest productor-productora doncs, va actualitzant una graella en la que anem més o menys plantejant doncs, els temes que ens poden interessar i anem intentant fer això amb bastanta anticipació pel que fa referència a l'entrevista de 9 i mitja a 10 perquè és presencial, perquè nosaltres som ràdio, televisió d'Andorra, no només ràdio, llavors l'entrevista de les 9 i mitja es televisa, és ràdio però és ràdio per la tele, llavors has de procurar que sigui una entrevista presencial i l'has de preparar en temps. I també el que resulta una miqueta particular és com intentes equilibrar o posar una balança correcta sobre fer un programa prou atractiu i no cremar les naus, saps? O sigui, nosaltres estem una miqueta com en stand-by, val? O sigui, has de fer aquest programa d'estiu que faci companyia, que no deixi de mantenir doncs, la referència que som, perquè ho som, Andorra, però al mateix temps, doncs, no tenim marge ara, ni múscul, però la gent està descansant, per fer el programa que fem de setembre a juny. Per tant, és una alquímia rara, saps? O sigui, probablement el que jo no em convindria a l'entrevista de les 9 del matí al mes d'octubre, ara sí que em convé.
Clar.
És a dir, si em ve algú a explicar-me les activitats d'estiu d'un comú, un comú seria el més semblant a Catalunya, seria un ajuntament, no? Doncs si m'ho va explicar, doncs aquest cop li compro.
Clar.
Saps? És una producció més laxa. I això també ens permet doncs, incorporar personatges que igual en temporada normal no tenen tanta tribuna i que estan contents també de venir a la ràdio. Jo crec que bàsicament el que no ens podem enganyar és que és un programa més fàcil de fer.
Clar.
És més senzill de fer, hi ha molta cultura, molta societat, molta activitat de poble, perquè clar, Andorra hi ha molts pobles. El que més crida l'atenció de la gent és evidentment el centre Andorra Belles Caldes, però Andorra hi ha molts pobles, tots ells doncs, amb les seves celebracions locals i això et dona molta vida i molt de marge. I llavors, al tenir temps, doncs tu pots ser prou curós amb el volum d'informació que dones i ells estan contents.
Bueno, i per acabar, Gabriel, per rematar una miqueta aquest enfrontament, volem veure quin és l'Uber de vacances que hauríem d'escoltar aquest estiu. I hem pensat de donar-vos a cadascun de vosaltres uns 30 segons perquè convenceu a la gent a veure quin han d'escoltar. Jo crec que, Manel, hauríem de començar amb tu, perquè així
Val.
En Gabriel té una mica de temps per pensar-ho.
Per pensar-s'ho.
Així que quan vulguis.
Val. És que aquí és complicat.
És
molt complicat, perquè al final també estem tots fent ràdio. Però jo et diria, per què escoltar el nostre? No per què no escoltar l'altre, per què escoltar el nostre? Jo et diria, doncs, per això, perquè recorrem molts punts concrets del territori i també em sumo al que deia el Gabriel, que segurament temes que en mitjans o una temporada regular doncs, potser queden doncs, més dissimulats, no, més amagats, doncs podem i tenim l'oportunitat d'anar-los a buscar. Perquè al final també a l'estiu, en el nostre cas, a la plantilla s'incorpora gent molt més jove, per tant són noves promeses de la ràdio que també doncs, se'ls escolta. I això sempre és una bona notícia, que hi hagi generacions que segueixen pujant. I al final, doncs, perquè som una companyia que us acompanya no? doncs, durant aquests dies d'estiu i jo crec que això també doncs, és un valor afegit. El fet que hi hagi ràdio en directe durant l'estiu és una cosa que, com a professionals del sector, doncs, hauríem de reivindicar i que tant de bon sigui per molts anys aquí a Catalunya o a Andorra o a qualsevol altra part del territori. Per tant, ràdio en directe jo crec que és la premissa que hem de defensar. Què et sembla, Júlia?
Molt bé.
Bé, no?
Jo crec que molt bé, molt bé. Ara anem amb tu, Gabriel. Ara que ens has pogut escoltar una miqueta i també que hem pogut parlar amb tu, probablement ens diguis una mica el mateix, però bueno, que al final és concloure no, amb aquest al·legat bueno, per poder escoltar l'Uber per Vacances d'Andorra, que també és molt interessant. Et donem també un marge de temps perquè ens diguis per què hem d'escoltar el vostre programa.
No, amb el nostre programa l'heu d'escoltar... És que, clar, el Manel ha tocat molts pals que a mi se m'ajusten bastant a la resposta que donaré. És a dir, escoltar la ràdio és una bona idea sempre. Tenim la immensa sort que molta gent coincideix amb aquesta apreciació. Per tant, passem per un molt bon moment per la ràdio. Sí que és veritat que tot això ara ja va esquitxat amb el tema dels podcasts i tal, però mantenint doncs aquesta idea que el que està passant en directe, doncs encara que no sigui només en aquell moment que està passant, doncs si no ho escoltes en aquell moment, t'estàs perdent l'efecte que té en aquell moment. Clar. Per tant, l'Obert per Vacances que feu vosaltres i el que fem nosaltres, doncs és ràdio en directe, amb tots els, i sense xarxa, amb tots els, totes les virtuts i problemes que això comporta, i fet amb la màxima il·lusió, perquè sense entrar, que és impossible no fer-ho, a comparacions amb altres mitjans, doncs la ràdio sempre mantindrà aquest esperit vocacional i aquesta transcendència a la carrera de la gent. No sé exactament la que tindreu vosaltres, que sou més joves que jo, però presumiblement teniu un marge per fer les coses més atrevides i més de llarga durada i més de llarg recorregut que ens puguem imaginar, i sempre el vostre currículum figurarà doncs, el que esteu fent aquest estiu.
Oh, i tant.
Aquestes entrevistes que esteu fent, aquesta producció que esteu fent, aquestes entrevistes, algunes que són una autèntica tortura perquè no les acabes mai i dius, estic remant aquí de mala manera per un campionat de botifarra al que estic dedicant 25 minuts i no sé com ho estic fent, però això, quan estiguis fent una entrevista d'altíssima transcendència, doncs estaràs recordant que aquell dia doncs, tu et vas formar precisament en aquest Obert per Vacances. Per tant, tot això forma part de l'encant d'un programa d'estiu.
Oh, i tant.
I vosaltres l'esteu defensant molt bé i, bueno, doncs clar que us han d'escoltar, i a nosaltres, doncs, evidentment.
Oh, i tant. Doncs, Gabriel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que acabis de passar un bon estiu.
A vosaltres.
Gràcies. Gràcies també, Neus i Júlia. Fins ara. I ara passa un minut d'un quart d'11 del matí. Avui, al Paraules Habitables, parlem de les orenetes, un símbol de la primavera i l'estiu que els catalans les protegim des de fa molt de temps. Ja al segle XIV, un rei català va ordenar mantenir un campament on havien fet niu fins que no aixequessin el vol. Saps qui? Avui, l'Anna Morgades Valldosera i la Glòria Fontova del Termcat ens acosten a aquesta i d'altres històries d'aus. Ben atents.
Paraules habitables.
De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
Oreneta, ocell de la família dels hirundínids, d'uns 15 centímetres de llarg, de plomatge negre blavós al dors, blanc trencat al pit i castany a la cara i la gola, d'ales punxegudes i cua llarga, que nia a les masies i arriba als nostres climes pel març i n'emigra al setembre.
Amb l'arribada de la primavera, arriben també elles, que de fet són tot un símbol del bon temps. Jo els he dit oranetes tota la vida, però sabies que en català hi ha més de 100 maneres d'anomenar-les? Ho explica l'ornitòloga del Termcat, la Glòria Fontova.
L'oreneta, com d'altres ocells que són comuns a casa nostra, poden tenir altres noms que responen doncs, a la varietat dialectal de la llengua. S'han arribat a comptabilitzar un niu de noms, més d'un centenar. I si bé els que coneixem més són oreneta, oroneta, oronella, també podem sentir a dir orèndola, arandola, olendra, girondella, a Catalunya Nord. O bé oreneta, oronell, oroneta, al País Valencià, orandeta, volandreta, dreta al Pallars, i si arribem a Andorra, potser sentirem a brandeta, orandeta, irundeta o holandeta. Altres noms, que són més minoritaris, també procedeixen del llenguatge popular. També se'n diu avió per la forma de les ales, carboner, cul blanc, bruneta, pel seu color, o fins i tot roquer, roqueret, roquerol, per l'hàbitat, xerevita o xirivita, pel crit. I per què té tants noms l'oreneta? És una espècie molt estesa a tot el territori que arriba a la primavera i la tenim amb nosaltres fins a finals d'estiu, per tant, sempre porta allò que ens agrada. Que nia en ambients humanitzats, és un ocell amic dels poetes, és freqüent en la cultura oral popular, protagonista de contes, rondalles, de refranys, de frases fetes, i tot això explica la varietat de noms populars que té l'oreneta.
Ens quedem, però, amb aquest nom, el d'oreneta. D'on ve l'oreneta paraula? En quina primavera va arribar? Doncs bé, resulta que ja la trobem escrita a textos de molts segles enrere en la història de qui podria ser un ecologista pioner.
El mot oreneta es troba documentada al segle XIV, concretament en el llibre dels fets, la crònica de Jaume I, trobem per primera vegada manuscrita la paraula oreneta. El rei Jaume tenia un campament a prop de Borriana i havien d'aixecar el campament per entrar en combat, però una oreneta havia fet el niu a prop del pal de la tenda del rei. I el rei, veient allò, va ordenar que la seva tenda es quedaria plantada fins que l'ocell i els seus pollets foren capaços d'anar-se'n volant. Per tant, és un primer exemple d'aquesta necessitat de protegir les orenetes, de protegir els nius, que ha perdurat fins als nostres temps. Dels primers ecologistes de la història. Sí, sí.
I hi ha un altre cas ecològic com aquest, amb un altre ocell i amb nom de dona.
El falcó de llargues ales.
Hi ha un falcó, que aquest també vola per territori català, que es coneix com Falcó de la Reina o Falcó de Leonor. La Leonor d'Abrera era nascuda a Molins de Rei, estem parlant del segle XIV també, i va ser jutgessa i reina consort d'Arborea a Sardenya. Va ser la primera reina que va dictar una llei de protecció pels falcons, perquè en aquella època la falconeria era molt important. Els falcons eren animals molt preuats.
Quedem-nos al cel, però tornem a les orenetes. Ja sabem com n'hi diem a nivell de carrer, però i els científics? Com ho fan ells amb els ocells i amb els animals en general?
Així com l'home sempre ha tingut tendència, doncs, a necessitat batejar els ocells amb els noms comuns o populars, els científics també des de fa anys i panys han tingut necessitat d'organitzar la nomenclatura dels animals i de les plantes. De fet, això ja ve de temps d'Aristòtil. El segle IV abans de Crist ja va proposar una primera classificació del món animal. Però, passant així ràpidament a la història, ens hem d'aturar al segle XVIII, Linné, zoòleg botànic suec, que el que va fer va ser establir els fonaments de la classificació dels éssers vius en gèneres i espècies. I aquesta classificació és la que segueix actualment vigent i és el que ens ajuda a crear tots aquests noms. Una cosa que va fer Linné va ser establir una jerarquia, com una mena d'arbre genealògic, en què les espècies es classificaven per nivells, segons el regne animal, no? Segons el fílum, segons la classe, l'ordre, la família, el gènere i l'espècie. En Linné també el que va fer va ser una altra cosa molt interessant, que va ser la voluntat d'internacionalitzar aquest sistema. I per fer-ho va utilitzar el llatí i el grec clàssic. I això va fer que tots els països acordessin que era la llengua franca per parlar d'animals i de plantes. Fins al dia d'avui. Aleshores, què fa Linné exactament per anomenar les diferents espècies? Doncs estableix el que anomenem nom científic, que no és més que etiquetar els noms dels animals amb un nom que és la combinació de dos mots. Un primer mot, que és el mot genèric, el nom del gènere, el gal d'éssers que s'assemblen per certes característiques. I el segon mot d'aquesta combinació és el nom específic, que determina concretament una espècie única. Per exemple, si tornem a l'oreneta, Hirundo rústica, el que estem dient és que l'oreneta pertany al gènere Hirundo, però que específicament l'oreneta que estem imaginant que és l'oreneta comuna és la rústica. És a dir, podrem anar canviant el nom específic dins el mateix gènere Hirundo. És molt matemàtic, és molt ordenat.
Aprofundim en aquest segon mot amb una història més propera.
Habitualment, aquest segon mot que defineix l'ocell solen fer referència a trets morfològics o distribució o hàbitat, però de vegades també fa referència a noms de personatges històrics o científics vinculats, doncs, a l'estudi dels ocells. Poden ser ornitòlegs, naturalistes, exploradors, diplomàtics, aristòcrates, els reis que en una època determinada pagaven aquelles grans exploracions a l'Àfrica o a l'Amazònia. I així, per tant, pot ser normal, per exemple, trobar una alosa de grell. Fa referència a un ornitòleg anglès que va identificar i descriure, doncs, l'espècie per primera vegada. I, a més, no només consta el seu nom en el nom comú, sinó que també habitualment queda fixat en el nom científic, d'aquesta alosa de grell. El nom científic és Ammomanes grelli.
I atenció, perquè també hi ha casos de catalans.
Trobem també una bosquerola de Cardona, i en aquest cas Cardona fa referència, doncs, a un maresmenc, Fèlix Cardona Puig, de Malgrat de Mar, que entre el 1903 i el 1980 va ser arqueòleg i geògraf i botànic i zoòleg a Veneçuela, i es va anomenar aquesta bosquerola en el seu honor.
Les històries sobre els orígens dels noms d'ocells són, efectivament, inabastables. Glòria, va, explica'ns en una altra, la del cua espinós, per exemple.
Es van trobar amb una espècie pròpia del Brasil que no tenia nom català. El nom científic és Sinalaxis simoni i cada llengua anomenava d'una manera diferent. El castellà, per exemple, feia el pijuí de l'Araguaia. El francès el que feia era adaptar el nom llatí Sinalaxis a Sinalaxa Llavors li deia de Simon, perquè aquest Simoni fa referència a l'ornitòleg que la va descriure. L'anglès tornava a fer referència al nom del lloc, a l'Araguaia, i l'alemany doncs feia referència al color de l'ocell, a la forma, una cua en forma d'espines. Davant d'aquesta divergència, els especialistes van fer una proposta neològica, que en aquest cas és el cua espinós de Casal d'Àliga. Cua espinós perquè morfològicament aquest ocell té una cua que sembla que siguin espines. I de Casal d'Àliga, fent homenatge al bisbe Pere Casal d'Àliga, que va exercir de missioner i defensor dels drets dels indígenes de l'Amazones, justament a São Félix do Araguaia.
I casos de dones? Al principi d'aquest podcast ens has explicat el cas del falcó de Leonor, però com anem de paritat en l'ornitologia? N'hi ha moltes, de dones?
Menys, molts menys, i normalment són noms de dona que fan referència a les mullers, a les filles, a les germanes, a les netes dels personatges masculins que han contribuït a l'avenç de l'ornitologia. Podem trobar el colom imperial de Charlotte, a la filla del príncep Carles Bonaparte, o el colibrí d'Elisa, muller de l'ornitòleg Amédée Lefebvre, que va descriure aquesta espècie. En aquest camp també, quina diferència, encara quina desigualtat hi ha en aquest sentit. Ornitòlogues o il·lustradores o pioneres en treballs de camp. Podem destacar un ocell, el capdit d'Esnetlage, batejat en referència a Henriette Mathilde Maria Emilia Schnettlage, que va ser una ornitòloga alemanya i va ser pionera en el treball de camp a l'Amazònia. Estem parlant de començaments del 1900, el 1920. No era fàcil. Podem parlar també del Oco de Koepke. I Koepke és el cognom de la Maria Koepke. És una ornitòloga alemanya que era dibuixant, era una fotògrafa reconeguda pel seu treball amb espècies d'aquests ocells neotropicals.
Uranetes, falcons, aloses, buscaroles... La llista d'ocells és molt i molt llarga. Per això seguirem piulant el proper Paraules Habitables. Cal dir-ne aus o ocells? Hi ha diferència entre uns i altres? Pensa-hi. Fins aviat.
Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Tres minuts per dos quarts d'onze, estàs escoltant l'Obert per Vacances i ja ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer. Bon dia de nou, on pares?
Bon dia Manel, què tal?
Bon dia.
Bon dia, mira, paro a un lloc allà al Fàbrega, Espígol i Aigua Miraculosa.
Sí.
Era l'opció número 1, a un lloc allà a Farigola, Fonoll i Aigua de Glacera. O a un tercer lloc que allà, Sajolida, que t'agrada molt la Sajolida, tu no ho coneixies.
Sí, no ho coneixia.
El cibulet, que és una altra aromàtica, i aigua de pluja.
Doncs
són les tres opcions.
Aquestes són les opcions. De fet, jo crec, Josep, que els oients de l'Obert per Vacances ja et coneixen una mica, i a través de les xarxes el 50% ens han dit que el tema d'avui o on pares avui té a veure amb l'aigua miraculosa.
Bé, doncs mira, doncs va molt bé, perquè a més en tenim aquí la taula d'aigua miraculosa.
Oh, que bé, que bé.
A la taula de l'Argilaga, una pedania de la Secuita, estem fent el camí de l'aigua des de la Brufaganya, des d'ahir. Ahir, doncs, sortíem de la Brufaganya a 14 graus, Manel, 14
Carai.
Graus. Però el termòmetre s'ha anat enfilant, i avui ja pica una mica la calor. Avui estem fent la segona part de la segona caminada, el segon tram del camí, i els portants no fa gaires minuts que han sortit d'aquí, de l'Argilaga, on han fet un gran esmorzar que els hi preparen cada any els veïns, que és molt bonic, això. També cullen espígol, la família del Joan Dalmau, que els hi donen també amb els portants a l'entrada al municipi, i ara ja m'ha esmorzat, i mira, acompanyats del Sergi Batxes, un dels coordinadors de la baixada de l'aigua. Sergi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquí estem la mar de bé, a l'ombra de les moreres, però déu-n'hi-do aquest any, perquè és l'any canicular, deien, dels que recorden més calorós des de fa 30 anys.
Sí, tot just ara mateix no ens podem queixar, perquè estem aquí a la plaça de l'Església de l'Argilaga i estem a l'ombreta. Sembla que està fins i tot una mica tapat el dia, però la jornada d'ahir realment va ser molt, molt calorosa, no? A part de que ja es preveia que seria un dels pics de calor, doncs així va fer honor, d'acord? Sí que comentaves que havia començat amb 14 graus, no? Allà al poble de Pontils, però realment quan vam arribar al pont d'Armentera ja n'hi havia 33. I a Santes Creus, que és on vam dinar, dinàvem amb 37 graus, acompanyat de la xafogó, no?, corresponent.
I amb els peus a l'aigua, eh?
Exacte. Mira, enguany vam recuperar una tradició, no?, perquè cada vegada es parla de tradicions, que és que quan els caminadors arriben allà a l'Albereda de Santes Creus, doncs la gent que està a la logística doncs ha posat unes cadires dins el rierol i així és quan arriben doncs es poden mullar els peus, no? Ja ara feia una sèrie de... L'any passat per sequera, hi va haver dos que vam dinar en una altra banda, dos de penya, per tant se n'anava el 19 ja.
A veure, sembla que tenim algun problema de cobertura, a veure si us podeu moure una miqueta. Ara estem escoltant les campanes a la perfecció, però és veritat que entenc també que en aquest recorregut doncs, la connexió no és fàcil, a veure si us podeu moure una miqueta doncs, perquè us escoltem al màxim de bé possible. De mentre, us llenço la pregunta i volia que ens expliqueu també una mica com sou rebuts a l'arribada a cadascun dels pobles del camí per on aneu passant també. Doncs suposo que també és un moment molt especial, no?, aquesta interacció amb la gent que viu als pobles.
Doncs sí, realment tota la baixada, tota la ruta doncs compta amb el suport dels diferents ajuntaments, dels diferents alcaldes i alcaldesses dels diferents pobles per on passem. Per tall d'anècdota, no?
Sí.
Quan passem per Querol, fins i tot l'arribada dels portants de l'aigua de Sant Magí forma part del programa d'actes de la Festa Major.
Carai.
Val? O sigui, hi ha una mica un detonant, no?, de realment la gràcia que els hi fa que passem per aquests diferents llocs. I tot aquí a l'Argilaga sempre anem amb aquest esmorzar i la mar de bé i la mar de contents. La setmana passada van acabar la Festa Major, però sempre diuen que això encara forma part dels actes de la seva Festa Major. Les facilitats són molt grans i és d'agrair, la veritat.
Que bé.
Som, Manel, una centena de persones caminant, més els carros i les cavalleries de la ciutat de Sant Antoni de Valls, que fan el recorregut per una aigua miraculosa, i de fet avui a la tarda és quan a quart de set faran l'entrada. Primer s'engalanen, es dutxen, s'arreglen, els carros amb el Fàbrega, per això dèiem el Fàbrega, també mm-hmm. l'Espígol, i fan l'entrada de la ciutat fins al portal del carro, la beneixen l'aigua, la passa l'avant, i és una de molts tarragonins. No? Sergi?
Sí, no, la veritat és que fa molt goig quan realment... l'arribada, no?, amb els carros i els cavalls aquesta tarda, tal com comentava el Pep, i arribes a la plaça La Font i veus la gent doncs esperant, els nets, els avis, les famílies, esperant els carros, esperant l'aigua, esperant part del seguici que també surt, no?, que si els nanos, que si els gegants, doncs bueno, al final no deixa de ser el minant de tots aquests 66 quilòmetres, no?, que són els que uneixen doncs de Sant Magí lluny amb el hi ha l'ermita de Sant Magí a la part alta de la ciutat.
Anem a fer una cosa perquè tenim problemes per escoltar-vos de manera nítida. Ara recuperarem de nou aquesta connexió amb el Josep Sunyer per poder doncs, això, escoltar aquesta conversa, aquests minutets de conversa, perquè no ens volem perdre res del que passa. Per tant, d'aquí uns instants recuperarem aquesta connexió amb ells. De mentre, seguim a l'Obert per Vacances. Abans d'anar a trobar de nou en Josep Sunyer, si aquest estiu ha suspès història i necessita repassar el temari sobre Revolució Francesa, et proposem una manera original de fer-ho. Amb la Mercè Mainer, de mestra, necessites l'anime Rosa de Versalles, l'Espai Z, és segur ja un aprovat per tu.
Lady Oscar.
Si fos una flor...
En una França marcada pel luxe, els secrets de Palau, l'ombra de la revolució s'alça, la figura d'una dona que mai va voler ser princesa però tampoc soldat. Aquest és el punt de partida de la Rosa de Versalles. En Josep Maria, conegut a xarxes com a Magazine, ens ho explica així.
Bé, la Rosa de Versalles és una obra que va crear Ryoko Ikeda, una de les autores més importants de manga al Japó. Als anys 70 va ser una obra tan important doncs, que va revolucionar no només el sector del manga en aquell moment, sinó actualment encara és una referència arreu del món pels seus dissenys de personatges, per la manera com tracta un tema potser de tant interès general com pugui ser la Revolució Francesa, però com podria ser qualsevol altre tema. Al final està ficcionant un fet històric, que és la Revolució Francesa, introduint un personatge fictici, que és Òscar de Gerger, i explica d'alguna manera doncs que és, que, com va ser aquesta monarca, no? En el cas de la Maria Antonieta, però en general quin era el context històric de la Revolució Francesa. Per qui no conegui La Rosa de Versalles, és una obra que ens narra precisament uns anys abans de l'inici de la revolta, doncs com era la vida al Palau de Versalles, com va arribar la futura reina Maria Antonieta, com es va casar amb el Lluís XVI, etcètera, etcètera. És a dir, que d'alguna manera ens està explicant història, però amb personatges amb un rerefons, és a dir, amb personalitat, que ens està explicant d'alguna manera com pensen, com senten.
La Rosa de Versalles és una història que també ens parla d'empoderament de la dona a través de les decisions que han de prendre els personatges femenins al llarg de tota la trama.
Sí, a la Rosa de Versalles hi ha diversos personatges, no només la protagonista, que és l'Òscar, que és una, no ho he comentat, però sí que és veritat que és una dona que és educada des del principi de la seva trama, des que neix, diguéssim, com a home, perquè doncs el seu pare és un noble que necessita doncs un fill que es dediqui a protegir la reina, no? I per això més endavant doncs formarà part d'aquesta guàrdia del rei, no? La guàrdia imperial, no? Podríem dir que Òscar de Gerger és personifica una mica aquest ànim feminista, no sé si dir-li així, perquè potser no hi estaria potser d'acord l'autora, no ho sé, però sí que personifica una mica aquesta ànima de transgressió, no? D'alguna manera. Però hi ha moltes altres trames dins de la història que també ens ho expliquen. L'obra de la Rosa de Versalles o Lady Oscar ens parla de consentiment, per exemple, ens parla d'identificació, identitat sexual, no? En el cas de l'Oscar, però hi ha tot tipus de casos. Hi ha, per exemple, un personatge, una noia noble que acaba sent venuda, entre cometes, o casada amb un noble de 40 anys mentre ell en té 11, si no recordo malament, que és la filla, si no recordo malament, de la Lady Polignac, i s'acaba suïcidant, no crec que sigui cap spoiler, en aquest cas bastant greu, perquè porta la idea d'acabar sent violada pel que serà el seu marit, no?
La Rosa de Versalles la van poder veure a finals dels 90 al Canal 33 i posteriorment al ja desaparegut K3. Aquest any ha sortit un nou producte, una pel·lícula que resumeix més o menys l'anime. Però quina és la millor manera d'entrar en aquesta història?
Sí, per entrar a La Rosa de Versalles jo recomanaria entrar a través de l'anime dels anys 70. Penso que és una molt bona adaptació de l'obra original. A més, els dissenys dels personatges són bastant, bastant bons també, i el que passa és que no està disponible legalment, no? Diguéssim que has de fer una mica d'explorar per la xarxa a veure com ho trobes, no? Després hi ha el manga, evidentment. El manga, el problema que hi ha ara mateix és que no està disponible publicat ni en català ni tampoc en castellà, perquè l'editorial que ho havia publicat doncs ha fet fallida. I per tant, doncs, l'única opció que realment podem consumir, no? Legalment i amb certa facilitat, és aquesta nova pel·lícula que ha tret efectivament Netflix, en la qual se'ns explica de manera molt resumida la història de la Rosa de Versalles, ignorant qüestions per mi capdals de la història de la Rosa de Versalles, entenent que s'havien de saltar coses, evidentment, però depèn de què és el que busquis. Jo, la veritat, si una persona entra a La Rosa de Versalles, no coneix res de La Rosa de Versalles, de Lady Oscar, i decideix entrar-hi per la pel·lícula, crec que quan se'n vagi a l'anime o se'n vagi al manga, es trobarà una cosa totalment diferent.
Si ens ha atrapat la història d'Òscar François de Gerger, a part de la pel·lícula de Netflix, podem trobar el manga o creus que podria sortir alguna reedició de la història? I en català?
Jo ho veig complicat, perquè al final sí que és veritat que tracta una qüestió bastant universal, com és la Rosa de Versalles com és la Revolució Francesa, que no deixa de ser l'inici del liberalisme occidental, no, podríem dir, i per tant mai passa de moda, d'alguna manera, no és un tema que sí que de tant en tant doncs, es va comentant, però jo crec que no és una qüestió que ara mateix pugui interessar. De fet, estan molt poc de moda els animes o les obres en general que tractin qüestions històriques, diguéssim, de diferents fases de la història. És a dir, que no crec que hi hagi ara mateix un interès en aquestes qüestions.
Al final, La Rosa de Versalles no és només una història d'una dona que va desafiar el seu destí, ni d'un poble a punt d'alçar-se contra la corona. És un oda a la llibertat, a la lluita interna entre el que som i el que esperem de nosaltres mateixos.
I ara sí, recuperem la nostra connexió amb els portants de l'aigua de Sant Magí, perquè estàvem justament parlant amb ells i amb el Josep Sunyer per explicar-nos com està sent també aquesta aventura anual. Josep, bon dia de nou.
Bon dia, Manel. Ara sí, bona cobertura.
Ara sí,
i
perfecte.
Sí,
perfecte.
Sí,
home, jo crec que això també li dona una mica la seva màgia, no? I que estem en directe. Sí. És a dir, que són coses del directe. Si no fos en directe, doncs segurament aquestes coses no passarien. Per tant, hem de gaudir també d'aquest moment. Us preguntàvem justament per això, per aquest pas per als diferents pobles. Ens explicàveu que fins i tot hi havia el cas d'un municipi que s'integrava dins de la programació de la Festa Major del municipi, i el que també és molt especial, i tu també, Josep, ens podràs explicar amb el nostre convidat, són les nits, no? Aquestes nits que aneu fent també en aquests municipis.
Sí, no, mira, la veritat és que les nits, la primera la fem allà a les fonts de Sant Magí, al municipi de Pontils, i es fa allà, primer es fa una missa al costat de les fonts i després fem el sopar de germanor, que la veritat al final s'hi aplega un centenar de persones. I la part xula doncs es dormia amb les tendes de campanya, no? Allà mateix al costat de les fonts, amb el so de l'aigua, i sobretot important l'endemà doncs poder rentar-se la cara o el cap amb aquella aigua gelada que surt. La segona nit normalment fem nit a Bràfim, a l'ermita del Loreto, i també a la piscina, a les instal·lacions de la piscina, doncs podem muntar les taules i les cadires per lo que és el sopar, i està molt bé perquè l'Ajuntament de Bràfim doncs ens cedeix els vestuaris i la piscina doncs per poder-nos refrescar quan arribem de la tarda. Sí.
I avui aquí a l'Argilaga, Manel, amb un esmorzar, taula parada per part dels veïns de l'Argilaga, la Secuita, i també aquesta acollida amb l'espígol de la família de Joan Dalmau, que cada any recull l'espígol i els hi dona els portants a l'entrada del municipi, és també molt especial, jo crec que passa en tots els pobles. Encara que hi ha unes quantes parades, hem d'arribar cap al migdia a Tarragona Ciutat, i a la tarda l'entrada triomfal ja amb els carros engalanats, també els portants, i l'aigua miraculosa doncs, que serà beneïda de passar la font i que tothom doncs, després la podrà gaudir amb els cantis, no? Sergi, que repartireu a portar del carro.
Exacte, aquesta tarda, doncs, a partir de les 6, doncs, s'inicia una mica doncs, aquesta donació d'aigua, no? Nosaltres sempre diem que el que es compra és el canti, l'aigua no es compra. O sigui, si tu portes el teu recipient, et posen aquesta aigua miraculosa de Sant Magí, òbviament, de manera gratuïta. Hi ha dos models, no? Hi ha el canti, diguéssim, o l'ampolleta. Crec que és una tradició molt, molt arrelada als tarragonins, no? Que fa molt, molt de portes endins i que és un sant que té força devoció entre els ciutadans, sí.
Aigua miraculosa, Miraculosa. Hi ha gent que la guarda tot l'any i la van distribuint a poc, no? És molt especial, tot és molt especial, i també els portants, perquè clar, n'hi ha que porten molts anys fent la baixada, més de 30 anys, i altres que comencen, que són joves, hi ha relleu generacional, gent molt jove, gent gran, hi ha una mica de tot, Sergi, és també una mica la gràcia del camí, no?
Sí, exacte, però crec que hi ha hagut un relleu, no?, tal com comentaves tu, una transició molt, molt natural, no?, de la gent una mica que està al capdavant. Ara som un grupillo de gent, doncs, entre 35 i 45 anys que ho portem, 7 persones que estem una mica al capdavant, però bueno, que hi ha molta gent, no?, que després també rema al darrere d'això. Però bueno, engrescats perquè aquesta tradició continuï, engrescats per continuar col·laborant amb els de la societat Sant Antoni de Valls, que són els dels carros i els cavalls, i sobretot engrescats que aquesta tradició, doncs, aquesta aigua miraculosa arribi a la ciutat.
Que ara, Manel, haurem d'anar a buscar els cavalls, que ja han marxat, i els portants. O sigui, el Sergi i jo haurem de caminar, però...
Per culpa nostra, haureu de córrer una mica, haureu de córrer una mica. Escolta, us volia preguntar també... Digues, Josep.
No, digues.
No, anava a dir que aquesta aigua, que ens explicava ara el Sergi, que l'aigua és gratuïta, que al final el que pagues és el càntir, i estava ara fent una cerca a Google, a internet, i és veritat que aquests càntirs són també molt espectaculars, no? No sé si també hi ha potser la costum de col·leccionar-los i d'anar-los guardant, cadascuna d'aquests càntirs, que no sé si va canviant també el disseny cada any o no.
Sí, realment el disseny és nou cada any. Clar, arriba un punt que el tema de la invenció doncs és limitat, no? I clar, perquè cada any has de fer un model nou. Però sí, hi ha hagut ja una espècie de col·leccionisme, no? Per dir una manera, entre els tarragonins dels càntirs de Sant Magí. Intentes cada any fer un model diferent per no repetir-lo. Anys surt de manera més tradicional, hi ha altres anys que surt de manera més revolucionària, diguéssim, o no tan tradicional. Però, bueno, intentem que tant els càntirs com les ampolletes, que comentava abans també, doncs cada any tinguin un model diferent.
Les campanes toquen, eh?
Exacte.
Sí, estan tocant les campanes, eh? Estem ara a la mar de bé tranquils aquí a l'Argilaga i enguany també la temperatura protagonista perquè tenim aquest tel, que és del fum dels incendis del nord peninsular, que han arribat també aquí, que ahir es va fer baixar la temperatura una miqueta, sortíem a 14 graus de la Brufaganya, arribàvem a vores 40, avui també és dia canicular, però no tant com ahir, no, Sergi?
No, realment el dia d'avui està aguantant bastant més que no pas ahir. I sí que és veritat que a mesura que et vas acostant a Tarragona, notes que la xafogó va i la humitat doncs va pujant, però realment avui encara ens està respectant prou.
Manel, anem a caminar, eh?
Aneu caminant. Correm el risc aquest de que aneu caminant, que tampoc seria ara que perdéssiu el grup i fos culpa nostra. Per tant, aneu caminant, aneu tirant. Sergi, també us pregunto, ens deies que sou ara un grup de gent d'uns 35, 45 anys que aneu tirant, però el que sí que esteu aconseguint és que les noves generacions també s'engresquin, no? Perquè també hi ha nois i noies més jovenets que també s'estan sumant a tot aquest camí.
Sí, jo crec que al final és llei de vida, no? Nosaltres, carinyosament, doncs, parlàvem, quan vam agafar això, parlem del Consell d'Ancians, però ancians en el sentit d'experiència i de vivències viscudes, no? I, bueno, és un traspàs que ens vam fer i sí que vas veient, doncs, que hi ha segones i terceres generacions que ja comencen a fer la baixada. Si més no, avui tenim persones de 16 anyets, tenim una nena de 7 anys, una altra nena de 10 anys, que només fan el tram d'avui, eh? Però, bueno, que veus que en aquest sentit això queda... Es veu que es perpetua, no?, en aquest sentit.
I el camí també queda, perquè el camí de l'aigua el podeu fer tot l'any, si voleu, des de Pontils fins a Tarragona o viceversa. La part d'ara és molt agraïda, és molt fresca de Querol cap amunt, amb tots aquests pobles, Barberà de la Conca, Pontils, tots aquests pobles molt fresquets, i seguint el que estem fent, seguint el riu Gallà, ara l'inversa, de dalt cap baix, però Sergi, qui vulgui, pot fer tot l'any, no?
Sí, perquè des de l'any 2020, que aprofitant que va haver un any que era l'any el primer any de pandèmia, doncs òbviament no vam poder fer la baixada tradicional, doncs per totes les restriccions que hi havia, però el que sí vam aconseguir és fer uns tòtems de ferro que vam col·locar en tots els pobles per on passem i vam crear, nosaltres anomenem la ruta maginiana, no? Perquè al final unim doncs, aquestes tres comarques, que és la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès. Es comença a Pontils, que és Conca de Barberà, i s'acaba a Tarragona, que és Tarragonès. Però els tòtems aquests doncs, uneixen tot aquest itinerari resseguint, tal com deia el Pep, doncs, aquest riu Gaià.
De fet, parlàvem d'aquesta aigua que és miraculosa, s'ha demostrat, hi ha hagut casos que aquesta aigua doncs, hagi pogut provar que hagi estat miraculosa, o gent que hagi dit doncs, mira, gràcies a aquesta aigua em va passar això o vaig poder solucionar tal altra cosa. És a dir, la tradició s'ha anat mantenint també amb el pas de la gent.
Sí, a veure, al final això de la creença o no la creença doncs és molt personal, clar. No? Al final hi ha una part de medicina, doncs, òbviament, que existeix, no? Hi ha una part de fe o de creença que segur que també existeix, però, bueno, al final això de casos demostrats, no?, que a través de l'aigua de Sant Magí hi hagi hagut alguna curació divina, jo de conèixer no en conec, no? Però sí que és veritat que, jo què sé, hi ha gent que té aigua a casa i cada dia en fa un glopet, per exemple, val? Doncs, bueno, doncs per ell i per la seva creença creu que allò el pot ajudar en el seu dia a dia de manera espiritual o de manera física. física, eh? Però bueno, doncs, bueno, és cadascú una mica el sentit, no? El significat que li vulgui donar.
Doncs, les fonts de la Brufaganya són molt especials, Manel, eh? El lloc de les fonts és molt especial. Si vols anar-hi, és espectacular, és miraculós allò que hi ha.
Doncs mira, em quedaré amb aquest consell, perquè com dèieu, doncs, es pot visitar també en qualsevol altre moment. Josep, Sergi, gràcies als dos, i ara res, apreteu-vos les botes i apreteu a córrer una mica per agafar un altre cop al grup, que no us perdeu a mig camí, si us plau, que si no ja seria una cosa que no em perdonaria. Per tant, gràcies als dos i vinga, a córrer una miqueta.
Molt bé, moltes gràcies. Ara allarguem el pas a veure si els agafem.
Molt bé, fins ara. Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Sintonitza Obert per Vacances.
Deu minuts per les 11 del matí, nova setmana per endavant. Ja sabeu que és l'hora de fer propostes. Què podem fer avui, demà, en les properes hores? Doncs si no ho teniu clar, ben atents, perquè el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens, ens porta les millors propostes. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Doncs així és, per això estem nosaltres en aquesta recta final del programa, per planificar l'agenda i el temps lliure dels nostres oients. I saps que se celebra avui 18 d'agost?
Doncs no en tinc ni idea, i mira que acostumo a ser bastant friqui de veure quin dia mundial internacional és. Doncs avui no en tinc ni idea. Què passa avui?
Doncs mira, avui 18 d'agost és el Dia Mundial de l'Arqueologia. Per tant, el primer que podríem recomanar és gaudir del patrimoni de cadascun dels nostres municipis, que de vegades no coneixem ni el que tenim a casa. O doncs posar l'ull als municipis veïns, si esteu fora de vacances, doncs que us interesseu, no?, del patrimoni d'aquell indret. Al final, Manel, és viatjar cap al passat.
Doncs totalment, és un viatge cap al passat, també per la nostra història i, lògicament, també a vegades del propi terreny que estem trepitjant. Per tant, m'agrada molt aquesta idea.
A més, a Catalunya, aquesta celebració adquireix un significat especial, ja que doncs, el territori és un autèntic tresor arqueològic que permet viatjar en el temps a través dels jaciments únics. Des dels vestigis prehistòrics de la roca dels Moros del Cogui, amb les seves pintures rupestres declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO, fins a les restes iberes d'Ullastret, el poblat més gran conegut d'aquesta cultura a Catalunya, cada racó del país conserva doncs, petjades, no?, d'un passat ric i fascinant.
Doncs aquesta proposta que ens porta justament per aquest patrimoni, però és que és cert, Adrià, que vosaltres a Tarragona aneu sobrats de patrimoni.
Bueno, això és. A l'antiga Tarraco romana doncs, podem caminar pels carrers que van trepitjant paradors, admirar l'amfiteatre davant del mar o explorar les muralles que encara protegeixen el nucli antic. Aquests indrets, com Empúries, on conviuen restes gregues i romanes, ofereixen una experiència única per entendre com es trobaven doncs, les cultures al Mediterrani.
De fet, actualment hi ha formes divertides i també interessants de visitar tots aquests espais i també els museus, eh?
Doncs sí, tota la raó. A més, durant el mes d'agost ja sabeu que molts museus i parcs arqueològics catalans estan organitzant activitats especials, visites guiades, tallers per tota la família, doncs aprofitant el bon temps i l'interès creixent del patrimoni.
Molt bé, aquesta és una de les propostes, però en tenim més, Adrià.
En tenim més, els dilluns de ciència al Centre Astronòmic de Pedraforca, Saldes, del 18 al 25 d'agost. No, d'una altra proposta per contemplar els estels, doncs aquesta combina ciència, astronomia i música sota el cel estrellat. Cada dilluns al vespre, al pati del Centre Astronòmic de Pedraforca a Saldes, es converteix en un espai per aprendre i gaudir amb bona companyia, amb xerrades com la programada per avui, que es titula Un viatge per la vida de les estrelles. Com va néixer el nostre Sol? És l'únic el nostre sistema solar? Qui ha estat el seu viatge per la Via Làctea? Doncs podem trobar respostes avui a les 10 de la nit i, a més, de forma gratuïta.
Doncs ens agraden molt també aquests plans gratuïts i dius que també hi ha música?
Així és, amb un concert de lluna plena amb el duet Sal i Pebre, versions plenes d'energia per ballar, cantar i observar el cel amb els telescopis. Això és una experiència única per passar doncs, una nit diferent, enriquidora i relaxada, en un entorn natural espectacular.
Doncs em sembla super aquest pla i una cosa més encara per acabar.
Doncs per acabar anirem de festa major a la Sénia fins al 25 d'agost. Avui, per exemple, tenen concert a Broadway, al paral·lel la Sénia, musicals i més a càrrec de la coral polifònica de Joventuts Unides a Casa de la Cultura a les 8:30 del vespre. Podeu consultar tot el programa al web municipal.
Doncs aquestes tres propostes per poder fer en les properes hores. Adrià, moltes gràcies i fins demà.
Fins demà.
I
ara 6 minuts per arribar a les 11. Aquesta cançó, aquesta sintonia, ens porta justament això, la cançó de l'estiu, Júlia Llanes, de quin any?
Del 1987.
Molt bé, que hem explicat que va ser l'any que va néixer el Marçal CC, amb una proposta, de fet, amb dues propostes, en tenim ja una coneguda, que explicàvem, Júlia, que és aquesta que sona ara, que coneixíem la cançó, sí, l'artista, sí. Aquí fallava una mica, però ara arriba a saber quina és l'altra cançó, que en aquest cas t'haig de dir, ho sento molt, que la cançó és molt coneguda,
vale.
I l'artista...
També ho és.
També ho és, i molt, et diria jo. És una icona, però no és allò que dius una icona per dir que és una icona, no, és una icona
de veritat.
Si et dic Whitney Houston...
Oh!
I aquesta cançó. Clar, només perquè és 2-2, és a dir, artista coneguda i cançó més que coneguda, jo crec que aquí... Hi ha punts
això,
per endavant.
Això no vol dir res.
Això no vol dir res, no és veritat. Res. Això ens ho pot dir el Marçal, però t'haig de dir que va ser número 1 a mig món.
Oh.
Als Estats Units, al Regne Unit, Alemanya, Austràlia, allà on sonava triomfava, i és una d'aquelles cançons que encara a dia d'avui
sonen...
no és que no falti a les festes majors, és que sona en qualsevol moment de l'any.
Serveix per tot.
Serveix per tot, et diria jo. Serveix per tot. O sigui, és com un himne,
versàtil,
no? Directament.
És versàtil.
I, de fet, haig de dir que, més enllà de ser tot un èxit arreu del món, amb més, dèiem, que de ser número 1 en molts llocs, va guanyar també un Grammy a la millor interpretació pop femenina. Marçal CC, amb això és imbatible.
Absolutament imbatible. Avui
és que ho sento moltíssim. Ho sento moltíssim. No. Avui, punt per mi, no? Espero, Marçal.
Absolutament.
Visca.
Bueno, crec que hi ha setmana per endavant.
Exacte, hi ha setmana per endavant. Punt per Whitney Houston, podríem dir. Per tant, felicitats, Whitney Houston. Gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Gràcies, Júlia. Gràcies, Marçal CC, a les vies de so. Tornem demà amb un nou Obert per Vacances. Que acabeu de passar un bon dia. Adeu.
La xarxa de comunicació local.
xarxa.